Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Dolors Claveries León, més coneguda com Loli Claveries, va néixer al Pont de Suert, al Pallars Sobirà, l'any 1957. El motiu és que els seus pares hi van anar a treballar i s'hi van conèixer. El seu pare va néixer a Arjona, província de Jaén, i va aprendre a llegir d'adult en un programa d'alfabetització. La seva mare, també andalusa, de Morente, a la província de Còrdoba, va cursar els estudis primaris. Després, els seus pares van prendre la Loli al nord de França. Per tant, als 6 anys, va saber què significa ser nouvinguda a un lloc estrany. Als 9 anys, retorna a Catalunya, a Constantí. Després, la Loli estudia magisteri. Ha treballat de mestra, tocant totes les facetes, tutora d'un grup, secretària de centre, cap d'estudis i directora. Des de l'any 1988, o sigui, ara fa 22 anys, és montblanquina i mestra de l'Escola Les Muralles, i des de fa 6 anys és la directora de l'Escola Les Muralles. Qui ha treballat amb ella en destaca la seva energia i vitalitat per dirigir un grup humà complex. Un exemple ens servirà per il·lustrar-ne el seu caràcter. Per esdevenir directora d'un centre educatiu cal fer un curs, però com que ja havia estat secretària i cap d'estudis, no li calia fer-lo. Tanmateix, ella va insistir i li van deixar fer-lo com a oient. Està casada amb un altre mestre i té dos fills, el Gerard, de 24 anys, i la Loma, de 27 anys. A més, és membre del Club Atlètic Montblanc, dels Torraires de Montblanc i de l'Associació de la Llegenda de Sant Jordi. Li agrada viatjar. Loli, benvinguda als estudis de Ràdio Montblanc. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, si et sembla, pel principi. Vas néixer al Pont de Suert, al Pallars, i pel que veig, una mica de casualitat, els teus pares, per motius de feina,
doncs
per
sí.
Guanyar-se les garrofes, van anar al nord de Catalunya.
Sí, els meus pares són persones que van viure la postguerra dura i que ells vivien a Andalusia. Llavors, allà sobreviure era complicat, i va ser l'època en què gran quantitat d'andalusos es van desplaçar cap a Catalunya. Llavors ells es van conèixer al Pont de Suert i jo vaig néixer allà. Mon pare treballava fent preses hidroelèctriques i ell moltes vegades diu que anava davant de Franco. Ell construïa el pantà i després venia Franco a inaugurar-lo. I bé, allà a Pont de Suert vaig viure durant 3 anys. Després van anar a Graus, a la província d'Osca, a fer una altra presa hidroelèctrica i nosaltres també ens vam desplaçar. I finalment el meu pare se'n va anar a treballar al nord de França.
Va.
Primer va marxar ell amb els seus germans i una mica com fan ara la gent nouvinguda, com fan ara els nouvinguts. Doncs quan va tenir feina i un lloc on viure, vam anar-hi la meva mare, la meva germana i jo. Bé, doncs vaig anar a l'escola francesa quan tenia 6 anys i vaig arribar allà i jo no entenia res de res, res, ni una paraula, i ells a mi tampoc m'entenien. Llavors jo ara moltes vegades a la meva vida professional, quan veig els nens nouvinguts que arriben i que et miren amb aquella cara i que no entenen res, doncs els entenc, perquè penso que jo també m'hi vaig trobar. Al principi costa i també tinc una imatge molt clara, fins i tot una foto d'aquella època a l'escola on jo anava, la canalla s'asseia per ordre de coneixements. Els més llestos estaven a la fila del davant. Els que els hi costava més estaven a la fila del darrere. Sempre ho he trobat una incongruència, perquè penso que la gent que li costa més necessita més ajut i que per tant haurien d'estar més al davant. Doncs bé, jo la primera foto que tinc d'aquella escola estic a l'última fila. A l'any següent vaig pensar una mica més i l'última ja vaig arribar gairebé al davant. Vull dir que amb el temps vaig aprendre l'idioma, em vaig integrar, però tinc un bon record, el que sí que sé que és una època complicada i que per tant doncs la gent que ve aquí i sobretot els nens no ho tenen fàcil.
Clar, tu amb 6 anys el xoc devia ser espectacular.
Sí, a més em vaig trobar que a la meva classe no hi havia ningú més que fos nouvingut. Era molt al principi. La classe de ma germana hi havia altres nenes que també eren espanyoles i llavors ella potser no li va costar tant, però bueno, vull dir, en el fons tinc un bon record, eh? Si miro globalment, va ser una bona etapa.
Llavors ja als 9 anys tornes cap aquí, a Constantí.
Sí.
El teu pare doncs devia trobar feina a Constantí.
Sí, a la central nuclear. Llavors se'n va anar a treballar a la central nuclear a Vandellós, també va treballar a Escó, i nosaltres vam vindre a viure a Constantí. Bé, Constantí en aquella època era un poble molt rural, vull dir, recordo els carros carregats de raïm, recordo doncs les cases que tenien les mules a la part de baix, res a veure amb el Constantí d'ara i res a veure amb el Constantí del cap d'uns anys quan es van començar a construir 600 vivendes de protecció oficial i que llavors pues, bé, la població va quedar multiplicada per dos, va deixar
dividida.
De ser el, sí, i dividida també, va deixar de ser el poble rural per ser un poble dormitori.
Sí, hi havia la part d'aquestes 600 vivendes que era el dormitori de Tarragona,
sí.
I el poble que va quedar al voltant de l'església,
sí,
per entendre'ns.
Sí, 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 el casc antic. Sí.
També ho vas viure, aquesta,
sí,
aquesta segregació.
Sí, sí, a veure, jo vivia al casc antic, després vam anar a viure als afores de Constantí, i les vivendes aquestes doncs estaven tocant a l'escola en la qual també vaig treballar.
Sí, és veritat, l'escola fa com de frontera entre els dos,
sí,
mons.
Sí.
Sí. I després, bueno, doncs te vas fent adolescent i decideixes estudiar magisteri.
Sí. Bé, a veure, jo dubtava entre dues coses, entre magisteri o infermeria. Recordo que infermeria també m'agradava molt, vaig anar a Tarragona a preguntar, a informar-me. Bé, val a dir una altra cosa, vull dir, quan jo vaig haver de començar a estudiar a casa meva, me van deixar molt clar de què estudiar, volia dir estudiar, i de que si jo començava a repetir cursos, doncs me n'aniria a treballar, que allà a Constantí hi havia una fàbrica, n'hi deien el Molí, era una fàbrica on feien gèneres de punt, i moltes companyes meves treballaven allà. Llavors, quan a casa me van veure de que jo tenia ganes d'estudiar, la primera cosa que me van dir és, si vols estudiar, has d'estudiar, però a Tarragona. Ni parlar-ne d'anar a Barcelona, vull dir, és que han passat, d'això han passat, doncs 30 anys, però 30-35, però és que les coses són molt diferents. I bé, la primera trava era, no pots anar a estudiar a Barcelona, pots estudiar a Tarragona, triar. Llavors havia de triar, i les dues coses que m'agradaven més era o bé infermeria o bé magisteri. Però infermeria ho vaig descartar per un tema de combinació horària. Vull dir, els horaris per anar a fer infermeria no m'eren compatibles amb l'autocar. I jo havia d'anar des de Constantí a Tarragona amb autocar, encara no tenia carnet de conduir, encara no tenia doncs, possibilitat de traslladar-me jo per mi mateixa, i llavors ho vaig descartar. El magisteri m'anava molt bé, i
d'horaris,
t'anava
bé d'horaris.
Molt bé d'horaris, però després me n'hi ha alegrat, perquè al cap d'un temps, de vegades quan vaig a un hospital, aquelles olors, aquelles coses, fan que l'estómac se'm regiri, i moltes vegades penso, sort de l'autocar, que no em anava bé l'horari, i que per tant, doncs, això va fer que m'acabés de decantar pel magisteri.
Molt bé, comences llavors ja, devies començar a treballar, suposo que tombant una mica.
Sí, sí, sí. Bé, mentre estudiava magisteri també treballava. Als estius treballava en una botiga de souvenirs de Tarragona. Sí, com que a més amb el tema de que havia estat a França, coneixia, a veure, a França vaig estar fins als 9 anys, quan vaig tornar vaig començar a estudiar el batxiller, i en aquella època el batxiller feia en francès. Llavors no vaig perdre el francès perquè va ser molt, molt seguit, no? I llavors a l'estiu treballava en una botiga de souvenirs que també em seguia anant bé per practicar l'idioma, i que suposo que per això me van agafar en aquella botiga. I bé, recordo que quan vaig acabar el magisteri, la mestressa de la botiga me va dir, mentre no tinguis feina, Loli, pots seguir a la botiga, pots seguir aquí treballant tot l'any amb... Perdó, pots seguir treballant tot l'any amb nosaltres. Però també en aquella època, quan nosaltres acabàvem, com que els nois marxaven a fer el servei militar, ara això ja no es fa, però llavors sí, llavors era molt més fàcil les noies començar a treballar, perquè a la borsa de treball doncs pràcticament no hi havia cap noi, tots acabaven magisteri i s'anaven a fer el servei militar, les dones ens quedàvem, i recordo que estava treballant a la botiga aquesta de souvenirs de Tarragona, i me va vindre a veure el director de l'escola de l'Arbós del Penedès, que és el primer lloc on jo vaig treballar. ell necessitava una substituta, va anar a Tarragona, li van dir doncs, que la persona que li tocava començar a treballar per l'ordre de la llista era jo, va trucar a casa meva, la meva mare li va dir on estava jo treballant i aquell senyor doncs, molt decidit em va vindre a veure a la botiga per dir-me, escolta'm, que tu has de vindre a treballar a la meva escola, que demà rebràs la trucada del departament i demà passat pots començar. Doncs bueno, a veure, me va fer molta, molta il·lusió.
Molt bé.
I cap a l'Arbós del Penedès.
A nivell familiar, els teus germans, tens més germans?
Sí,
també van estudiar,
sí.
No van estudiar?
No.
Se'n van anar a la fàbrica de camises?
No, era la fàbrica de jerseis, no. Jo tinc una germana, la meva germana té 3 anys menys que jo, i amb ella no li agradava gaire estudiar. Llavors a casa van insistir de que ho intentés, de que ja que veure, també és la mentalitat, no, dels pares, que si tenen 2 fills, si un ha estudiat, doncs volen que l'altre també estudiï. Ma germana d'entrada va dir que no volia fer batxiller i que ella, si de cas, faria formació professional. Llavors va començar a fer formació professional, la part d'administratiu, però tampoc no ho va acabar del tot. Llavors a ella li agradava molt perruqueria i va fer un mòdul de perruqueria, va estar treballant de perruquera molt de temps. En acabat ho va deixar i va estar treballant en una botiga de roba d'uns parents dels Pets. Ja en parlarem.
Després parlarem dels Pets. Sí.
Sí, sí, sí.
Una altra qüestió per anar tancant aquest bloc. Comentàvem abans a la presentació que els teus pares, tots dos són andalusos. El teu pare va aprendre a llegir d'adult en un programa d'alfabetització.
Quan era a França.
Llavors va ser alfabetització amb...
Però ells, quan eren a França, en aquella època també hi havia tota la moguda del Partit Comunista i totes aquestes coses, i llavors ells, tot i estar vivint a França, doncs coneixien molta gent espanyola, immigrant. I va ser allà on va aprendre a escriure i a llegir, evidentment en castellà.
Molt bé. I la teva mare?
La meva mare, ella ja havia estudiat, quan ella era d'un poble de la província de Còrdoba, i quan era petita ella sí que va tenir l'oportunitat d'anar a l'escola, i llavors ella ja tenia estudis primaris.
Diguem que és el típic d'aquella època.
De les persones de 70 i molts anys.
Sí, sí, que realment els que estudiaven eren fills de casa molt bona, perquè
sí.
Si no era molt estrany poder arribar a la universitat.
Sí,
diguem
sí,
que
sí.
La vostra és la primera generació en la qual teniu l'oportunitat d'arribar a la universitat, perquè possiblement si miréssiu enrere la família no hi ha ningú que hagi tingut estudis. No.
I jo penso que s'ha de valorar molt l'esforç també que van fer les persones d'aquella època, vull dir, els meus pares, els hi va suposar un esforç econòmic. Vull dir, la meva mare no havia treballat mai, i quan jo vaig començar a estudiar, ella va començar a anar a una casa a cuidar uns nens, que justament eren els fills d'uns mestres de Constantí. Però vull dir, clar, llavors això també fa que tu valoris el que estan fent i que tu t'esforcis a estudiar. I la generació d'avui en dia penso que han tingut les coses molt més fàcils, que les tenen molt més fàcils, i que, bueno, pues una carrera, home, és que diuen és que és molt difícil la carrera, és que exigeixen molt. Jo penso que a la nostra època les carreres també eren difícils, però potser teníem menys elements distractors.
Sí.
Avui en dia hi ha molts elements distractors, et poses a estudiar, estàs connectat a internet, sí. Estàs al chat, estàs al Messenger, estàs buscant informació per Google, vull dir, tens sí. 50 coses obertes
sí,
al davant.
Sí. No penses que tons pares estan fent un esforç perquè tu també...
Sí, sí, però potser també l'esforç que els pares d'avui en dia fem és més petit. Vull dir, veiem, jo considero que el fet de que els nostres fills puguin estudiar no suposa tant d'esforç per nosaltres, econòmicament.
No, forma part de la normalitat.
Forma part de la normalitat. El que sí que crec és que la gent que estudia ha d'intentar doncs, treure-s'ho com a més aviat del davant. Però bé, tot són... Sí, és tal com ho porta avui en dia la societat, això.
Sí. Estem entrant en un tema que ja ens portarà de seguida a l'escola, però abans, si et sembla, podíem fer un tall musical. Tots els nostres convidats doncs, tenen l'oportunitat de posar 3 cançons que per ells són significatives. La primera que has triat és d'un autor francès.
Sí.
Podries dir per què?
Sí, doncs bé, jo he triat la cançó Ma Liberté del Georges Moustaki. A l'època en què jo era a França no el coneixia, el Georges Moustaki. Jo en aquella època recordo que hi havia una cantant que es deia Franz Gall, que va anar a Eurovisió, que cantava una cançó que es deia Poupée de Cire, Poupée
sí,
de Son.
Sí, va anar a Eurovisió, era molt bona.
Això era molt famós, més que res, molt conegut en aquella època. però el George Mustaquí el vaig conèixer ja de més grandeta. Quan jo estava estudiant batxiller, vam anar a Tézé, que era una comunitat religiosa de França, però que era així ja en plan molt progre, molt polititzada, i allà va ser on vaig conèixer el George Mustaquí, i d'aquella època, doncs, la cançó de Ma Liberté.
Molt bé, doncs, si us sembla, endavant amb la cançó del George Mustaquí.
Liberté, mon temps je t'ai gardé, comme le fer le rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous vivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Amb el programa, entrem en el segon bloc, que és el que fa la persona convidada d'avui, en aquest cas la Loli. Comencem a, que ha començat a treballar i el primer que fa, òbviament, és ser tutora d'un grup. Sí? On estàs? Perquè
sí.
No vas començar a Montblanc.
No, abans de venir a Montblanc, el primer lloc que vaig treballar va ser a Constantí. A Constantí primer hi havia una sola escola, després al fer-se més gran al poble, com hem explicat abans, n'hi van haver dos. Però jo primer vaig començar treballant al mossèn Ramon Berguedà. En acabat vaig anar a treballar a Reus, al Maria Fortuny, fins l'any 80. Bé, m'he descuidat dir, abans vaig començar a l'Arbós del Penedès. Eh? L'Arbós del Penedès
sí,
és on vaig fent la substitució durant dos cursos. Després vaig estar a Constantí, acabat a Reus, després al Morell, i finalment vaig venir a Montblanc. El fet de venir a Montblanc va ser una decisió una mica xocant per la gent que no ens coneixia, no? Vull dir, jo vivia, i el Josep Maria vivíem a Constantí, treballàvem a Constantí, però Constantí, amb el canvi de tipus de vida, no ens agradava. Vull dir, un pic van fer les 600 vivendes, va canviar molt, com he comentat abans, es van fer dues escoles i, a més, per acabar-ho d'adobar, van posar la refineria. Llavors, la refineria, en aquella època, contaminava molt. Ara potser contamina igual, però no es nota tant l'olor. Però va ser un dels detonants que ens van fer decidir que no volíem viure allà i que no volíem que els nostres fills creixessin
en aquell
poble i en aquell ambient. I ens vam dedicar a mirar pobles que estiguessin ben comunicats, no massa llunyans, i vam dubtar entre Valls, Vendrell, Montblanc, pobles més petits, i al final doncs, vam optar per Montblanc. sense tenir la plaça aquí, vam comprar un terreny i ens vam començar a construir una casa a Montblanc mentre vivíem i treballàvem jo a Constantí i el Josep Maria Bonavista.
Llavors el que fes era concursar per Montblanc.
Sí, i llavors concursava per Montblanc. I un pic ens van donar a Montblanc, em sembla que va ser l'any 88, doncs ja vam vindre a treballar aquí. I quan vaig arribar aquí, primer vaig ser tutora de cicle inicial, encara vaig ser tutora de cicle mitjà, una altra vegada vaig estar bastants anys fent de tutora.
Què valores de la feina de mestra? Quan ets tutora?
Moltes coses, molt bé. Cada grup d'edat té unes característiques i té unes coses que et fa que t'agradi més o menys. Vull dir, ser tutora de nens de cicle inicial és molt agraït perquè els nens aprenen molt, són com esponges, a veure, sempre aprenen molt, però a cicle inicial es nota més. Vull dir, en dos cursos veus que fan un salt quantitatiu immens i que, a més, els nens te valoren molt, te tenen molt ben considerada, de vegades fins i tot s'equivoquen i en comptes de dir-te senyoreta te diuen mama, i vull dir, veus que hi ha aquell carinyo. És molt maco, és molt agraït. Cicle mitjà també hi he estat i a cicle mitjà ja és un intermig. Vull dir, els nens són més autònoms, treballen més sols, no et necessiten tant i la relació amb ells és diferent, però també molt agradable. I en cicle superior doncs, també hi he estat treballant, ja des d'un altre vessant, doncs, vull dir, a veure, has de donar molt d'importància als continguts que els ensenyes, has de dedicar molt de temps, però també has de dedicar molt de temps a formar-los com a persones i a parlar d'ells, amb ells dels conflictes del dia a dia i de tota una sèrie de coses que de vegades te fan interrompre les classes, però de forma positiva. Vull dir, val més deixar d'explicar un problema de matemàtiques i posar-te a parlar d'un incident que hagi pogut en el pati, ocórrer en el pati, que no pas doncs, dir me n'oblido dels problemes i jo vaig per feina del temari, vull dir. Però tots els cicles són interessants i m'agrada molt fer de tutora.
Molt bé, cap d'estudis després.
Cap d'estudis. Vaig ser cap d'estudis en una època complicada, a l'època en què havíem de fer tot el projecte curricular de centre. Vull dir, ja sabeu que el Departament d'Educació doncs, va fent diferents reformes, diferents passos, i l'època en què jo vaig ser cap d'estudis era quan s'havien de fer els projectes curriculars de centre. Moltes reunions, molts papers, de vegades poca eficiència, però bueno, és el que tocava en aquella època. A veure, va ser també, doncs, serveix per aprendre moltes coses.
Pots especificar això de poca eficiència?
A veure, poca eficiència des del punt de vista dels documents. Te fan redactar uns documents superambigus, amplis, projecte curricular de centre, on has d'anar parlant de totes les assignatures, del primer nivell de concreció, el segon nivell de concreció, el tercer nivell de concreció, vull dir, començant per objectius molt amplis, anar baixant fins a arribar a la programació. A veure, que inverteixes moltíssimes hores en fer uns documents que després a la pràctica
es queden en un calaix.
Vull dir, que moltes vegades la pràctica de mestre i el dia a dia fa que les coses les facis d'una manera determinada. Quan les has de plasmar en un paper, les plasmes com volen que siguin,
sí.
Però a la pràctica pues, potser no calia dedicar-hi tant de temps, no ho sé, és una sensació, perquè realment vam dedicar molt de temps a fer aquests projectes curriculars de centre.
Sí, no t'ho veig com una etapa molt positiva, no ho sé.
Sí, a veure, és que jo recordo això com una feina complexa, però a part d'això van haver-hi totes unes altres coses doncs, molt agradables, vull dir, i vam treballar molt bé doncs, amb el Tarragó, amb la Dolors Sans, en aquella època, però la cosa que em va representar més feina va ser aquesta i és la que penso que potser li hem tret menys profit.
Lògicament. Sí. Molt bé. I després arriba ja la direcció, que això ja porta 8 anys, potser...
Sí, porto 6 anys
de condemna.
Sí, bueno, no, tampoc, sí. A veure, amb el tema de la direcció va ser també... Jo penso que tots són moments a la vida, no? El Tarragó, que era director, se'n va anar cap a l'institut, a l'IES Martí Lomà, i en aquell moment, a veure, ser directors de centres públics, no hi ha massa gent que ho vulgui ser, no hi ha mai bufetades per ser, per aquests càrrecs. Per què? Doncs perquè són càrrecs que tenen molta responsabilitat, moltes hores de feina i una compensació econòmica molt reduïda. Però de tota manera, vull dir, jo ja portava molts anys a l'escola, ja havia passat de secretària, no ho havia fet a l'escola de Montblanc, jo havia sigut secretària a Constantí. però bé, havia estat al càrrec de secretari, al càrrec de cap d'estudis. Quan el Tarragó va marxar no hi havia gaire gent decidida a l'escola per presentar-se, per fer aquest... I jo vaig pensar que els meus fills en aquell moment ja no em necessitaven gaire, perquè ells ja eren més grans, ja estaven estudiant fora, i que per tant podia dedicar el temps a fer això. Me venia molt de gust, vaig trobar un equip de persones amb ganes de fer-ho i vaig presentar el projecte de direcció. Al principi els projectes de direcció eren per 3 anys i per tant doncs vaig fer 3 anys i llavors hi havia l'opció de tornar a presentar un altre projecte de direcció o deixar-ho estar. Bé, vaig pensar que 3 anys era poc, que ara que ja tenim el rodatge fet i ara que ja sabem com se fa, continuem un període més, i vaig tornar a presentar un projecte de direcció per 4 anys més. Aquests 4 anys s'acaben el curs vinent. El curs vinent és l'últim del segon període de projecte de direcció. I llavors el que sí que també ja tinc molt clar, i ja ho he anat parlant amb tots els companys de l'escola, és que, a veure, els càrrecs, tots els càrrecs, penso que haurien de ser una mica rotatius. Vull dir, aquests, hi ha escoles que tenen directors doncs, que ja fa 30 anys que són directors. Vull dir, a veure, si ells tenen ganes de fer-ho i el seu claustre està d'acord, doncs res a dir.
Però arriba un moment que s'esgoten
però
les idees.
Jo crec que això, vull dir que... Exactament, vull dir que quan comences tens moltes idees, les vas anant posant a la pràctica, però al cap d'un temps doncs les idees es van esgotant, també et vas fent més gran, vull dir, i que els càrrecs s'han de renovar, vull dir, perquè les coses funcionin hi ha d'haver-hi una renovació. Llavors jo ja el que tinc molt clar, i també ja ho hem parlat amb la resta de l'equip directiu, és que com a mínim jo no presentaré la meva candidatura per 4 anys més. I espero, a l'escola hi ha molta gent que està molt preparada per fer-ho i que ja a l'últim claustre es vagi animar, perquè el que tampoc no pot ser és de dir, escolta, de dir-ho d'avui per demà, perquè al llarg del curs, l'any vinent, segurament el mes de març o el mes d'abril, doncs és quan el Departament d'Educació sortirà la convocatòria per cobrir les places de direcció de les escoles que quedin vacants. Per tant, la persona o el grup de persones que ho vulguin fer han d'anar preparant ja el projecte de direcció. No és una cosa que puguis fer d'avui per demà. I que jo a tothom de l'escola els dic que col·laboraré molt gustosament. Vull dir, ajudaré a fer el projecte de direcció. Des de fora ajudaré el que convingui. Però ja he estat en els 3 càrrecs directius i que ara penso que també me toca una miqueta descansar.
Sí, sí, fer dues tongades
i...
és suficient.
Sí, sí.
El que s'havia de fer ja s'ha fet, i el que no ha pogut ser, doncs no ha pogut ser, però evidentment amb dues tongades dona per fer molta feina.
Sí, jo penso que s'han fet moltes coses i ho hem fet amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i ho acabarem el curs vinent també amb ganes i amb il·lusió. Però tot són etapes, tot són períodes, i crec que aquest període, doncs, ara ja està, ara ja toca que vingui una altra persona. És que fins i tot jo crec que això hauria d'estar ja marcat per la llei. La LOE hauria d'establir, em sembla que estableixen 3 o màxim 4 períodes, però considero que és massa llarg.
Sí.
4 períodes representa que són 16 anys, són molts anys.
Són molts anys, sí. Sí, sí.
Sí.
Deixa'm dir que fem aquesta entrevista ara al mes de juliol, perquè abans era inviable poder-la fer, vull dir que per moltes ganes que tinguessin de convidar-la a la Loli temps enrere, doncs la direcció d'una escola porta realment molta feina. Digue'm, quins són els teus, d'aquests anys que portes com a direcció, quins són les coses que més t'han omplert?
Doncs a veure, moltes coses podria dir. El tracte amb les persones, m'agrada el tracte amb les persones, tot i que a l'escola actualment som 40 mestres, personal de cuina 5 o 6, amb monitores, balladores. A veure, potser estem parlant d'un volum de 50 persones.
Ja podria dir que és una empresa important.
Sí. A nivell de volum i de feina, sí.
A nivell de
recursos econòmics, pocs.
I de reconeixement, potser poc.
I també molt poc.
Sí, sí, però realment una empresa molt gran que tingui 50 treballadors.
Uns 50 treballadors de pares. De famílies hi ha unes 300 i pico famílies, 320 el curs passat, i d'alumnes uns 440. Vull dir, estem parlant d'un volum de gent molt gran. I un volum de feina al dia a dia també molt gran. Vull dir, a veure, arribes al dematí i sempre hi ha unes coses previstes per fer, però sempre surten doncs coses imprevistes, coses que es van sumant al dia a dia, però coses que normalment es van resolent. I bé, coses que m'han agradat fer, doncs moltes. Vull dir, una d'elles, que el projecte de reutilització de llibres de text, és una cosa doncs que dona molta feina, però que penso que és bo per l'escola, pels pares, pels nens, És un projecte que es va començar fa 3 anys i que des del punt de vista familiar doncs, representa una reducció en el preu de, en el preu dels llibres, dels fills. En 4 anys paguen com el que els costarien els llibres d'un sol any, és un estalvi del 75%. Pels alumnes els ensenyem a tractar el material que no és només d'ells, sinó que és material col·lectiu, que haurà de durar 4 cursos i que per tant l'han de cuidar, i que tant els mestres com els pares el que valoren molt és que els nens estan conscienciats i que ho valoren, que cuiden aquest material. I hem acabat des del punt de vista que dèiem abans dels nouvinguts, també va molt bé perquè tens el material a l'escola i quan t'arriba un nen nouvingut, siguin del nostre país o sigui de fora, de vegades també a meitat curs, doncs per raons laborals, doncs nens d'una escola de Catalunya canvien de lloc i venen aquí. Els hi pots oferir, si volen entrar dins del programa de reutilització i directament l'endemà poden tenir ja tot el material, no? Vull dir, altres coses que m'han agradat molt, doncs ha sigut, per exemple, des d'un altre àmbit de coses, les sortides que es fan amb els nens, colònies, va ser superinteressant doncs, l'intercanvi cultural amb alumnes de l'escola de Maó, ja fa anys, ja van venir també aquí a la ràdio a fer un programa. Anteriorment, quan era cap d'estudis, també vam estar en un programa Comenius i vam fer un intercanvi amb mestres d'Holanda i d'Itàlia, de Roma, i els alumnes també van poder anar a Roma. Vull dir, tota aquesta sèrie de coses són coses que impliquen molta feina organitzativa, però que després te deixen molt bon record, tant als alumnes com als mestres, i per descomptat als pares, perquè els pares doncs, també han de col·laborar i també ajuden molt amb aquestes tasques. Quan van fer l'intercanvi amb els nens d'Itàlia, doncs van tenir nens a cada casa, hi havia un nen d'una família i després els nostres van ser acollits allí també amb famílies. Amb l'intercanvi cultural aquest de Maó ja es va fer des de, en comptes de fer-ho amb les famílies, ho vam fer a l'alberg Jaume I, i quan nosaltres vam estar allí també vam estar en un alberg. El que passa és que també per motius doncs, de tal com van les coses avui en dia, ara ens comencem a plantejar de que el curs vinent probablement no en farem de colònies.
No farem
perquè
colònies.
Doncs, el Departament d'Educació ha reduït lo de la jornada compactada del mes de juny, vull dir, les colònies es van començar a fer aquí a l'escola a les Muralles fa molts anys, quan teníem jornada continuada el mes de juny i havíem de compensar les hores que deixàvem de fer. Vull dir, per cada dia de jornada compactada se treballa una hora menys.
Que vol dir pel matí, perquè ens
entenguem. Exacte, perquè ens entenguem. Vull dir, el mes de juny només anem a l'escola al matí. Sí. Llavors fem una hora menys de classe cada dia. Aquesta hora menys de classe se compensa amb les colònies. Ara el senyor Maragall, amb el nou calendari escolar, doncs han decidit que a partir del curs vinent no hi haurà jornada de matí al mes de juny, sinó que treballarem tant al setembre com al juny, matí tarda. Bé, les escoles, moltes escoles, han decidit que com que ja no hi ha hores per compensar, doncs no farem colònies. Vull dir, a veure, és tot una mica com un estira i arronsa, com si fossin unes negociacions laborals que no haurien d'arribar amb aquests extrems ni molt menys, però que ara per ara doncs, està així la situació. Si això canvia, nosaltres també canviarem.
Molt bé. Una altra novetat per l'any vinent serà la Setmana Blanca del febrer.
Sí.
Vols dir alguna cosa?
Sí, a veure, la Setmana Blanca del febrer. Vull dir, no sé si serà molt efectiva o no ho serà. A veure, moltes vegades ens fixem en què fan a Europa. Si ens fixem en què fan a Europa, ens hauríem de fixar en molts àmbits. A Europa, la majoria de països fan menys dies lectius que Espanya i que Catalunya. Molts en fan menys. També fan una setmana de vacances al febrer, perquè potser les vacances de Nadal, si no ho tinc mal entès, no les tenen tan llargues com nantros. Llavors, ells fan una setmana de vacances al febrer perquè allà, en aquells països, moltes empreses al febrer fan vacances. No és com aquí, que totes les vacances queden concentrades en els mesos de juliol i agost. També allà al febrer, les condicions climatològiques són diferents, que aquí fa molt fred. Les famílies ja tenen la cultura d'anar a la neu, de descansar, de gaudir dels seus fills. Aquí una mica això ara els hi vindrà imposat. Li farem vacances al febrer. A mi personalment ja m'està bé. Vull dir, a mi m'agrada anar a la neu, m'agrada fer vacances al febrer. Vull dir, a mi com a persona m'està bé. Però com a mestre no ho sé, perquè haurem de valorar-ho el curs vinent. A veure, el segon trimestre sempre és un trimestre en què la canalla aprofita molt. justament per les raons climatològiques que parlàvem. Vull dir, fa més fred, se fa de nit més aviat i estan més estona a casa. Com que estan més estona a casa, no els hi fa mandra repassar la lliçó, acabar de fer les coses que han quedat pendents, no tenen l'opció d'anar-se'n al carrer fins a les 9 del vespre.
Sí.
I bé, ara començarem el dia 8 o el dia 9 de gener i a finals de febrer, principis de març, tallarem una setmana i tornarem a enganxar 3 setmanetes, 4 setmanetes més, no sé com anirà. No. Vull dir, ho haurem de veure.
Sí, una altra pega que suposo que hi és que les escoles, com a oficines de treball, no tenen aires condicionats.
No, no en tenim. De tota manera...
La temperatura pot, sí, depèn de l'any, no? Sí. Però pot arribar a pujar bastant.
Sí, sí. Aquí a les muralles, on era gairebé impossible treballar el curs passat, era el mòdul prefabricat que ens van posar.
Sí, ara t'ho anava a comentar. Sí, no, antigament es deien barracons, ara sí, es diuen mòduls prefabricats.
Sí, són una mica millor. Doncs bé, en el mòdul prefabricat no es podia estar, s'arribava a 36, 37 graus, s'havia arribat, eh? Llavors l'Ajuntament va fer posar 2 aparells d'aire condicionat. Dins de l'escola, de tota manera, nosaltres, l'equip directiu, que al mes de juliol ens toca anar a treballar, aquests dies estic anant cada dematí a l'escola. Val a dir que tant ahir com avui, al sortir de l'escola, he pensat, ostres, s'està millor dins, perquè s'està millor dins perquè ara fa molta calor fora, sí, i s'està millor dins perquè estem només treballant en papers,
clar,
no estem treballant en,
sí,
nens.
Sí, sí.
És molt diferent, eh? Vull,
sí,
dir, estar dins de l'aula amb 20 nens que tenen calor i que no paren de bellugar i que estan neguitosos, ja veurem com anirem. El que passa és que enguany hem estat de sort, entre cometes, perquè el mes de juny no ha fet gens de calor.
Sí.
Llavors s'ha pogut treballar bé. Ja veurem què passarà al setembre.
Els mòduls prefabricats, han sortit la paraula, sí, barracons,
sí,
continuaran l'any que ve?
Sí, 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 i ja veurem, perquè, a veure, aquí a Montblanc l'escola cada vegada va anant creixent més i van haver de posar els mòduls prefabricats perquè, aviam, vam començar que tota l'escola era de 2 línies i a poc a educació infantil hem començat a tenir 3 línies. Llavors ja no hi cabíem dins de l'escola. Per això van haver de posar els mòduls prefabricats. I una altra cosa que també hem hagut de deixar de fer funcionar aquest curs ha sigut l'aula de plàstica. Vull dir, dins de les coses que s'han fet durant aquests 6 anys que he estat com a directora ha sigut posar en funcionament un espai que teníem infrautilitzat, que era l'aula de plàstica, i fer-la servir perquè tots els grups de primària passessin per allà. Enguany hem hagut de desmuntar l'aula de plàstica per posar allà uns nens de P5. Vull dir que el centre el tenim completament ple, però ara de cara al curs vinent no sabem, hores d'ara, encara no sabem si tindrem 3 primers, si tindrem 3 P3s o si només hi hauran 2. I, per tant, això implica que els barracons continuaran estant a l'escola, que si ens donen 3, si podem fer 3 P3s i 3 primers, haurem de deixar de fer funcionar l'aula d'usos múltiples i posar allà dintre una aula. Vull dir que l'espai, l'escola és, sí, molt gran, però ens n'hem anant quedant reduint.
Exacte, m'estàs dient que no teniu cap sala polivalent de res. Tot...
Actualment sí, però...
Sí, però hi pot haver la previsió, la hipòtesi, hem de treballar amb l'hipòtesi de que us podeu trobar d'aquí no res, depèn de com vagi la matrícula, sense cap,
sí,
mena d'espai lliure,
sí,
que tot siguin aules.
Sí, pues sí, 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 sí.
Vale, no, pues sapiguer-ho.
Sí, doncs sí. El que passa és que això estem esperant que ens ho diguin ja, perquè una de les feines que els equips directius fem el juliol a les escoles és preparar els horaris pel curs vinent. I tot això no ho podem fer perquè si encara no sabem si serem 2 grups, si serem 3 grups, és impossible fer horaris. Llavors suposem que això ens ho diran d'aquí en breus dies i llavors veurem com acabem de distribuir els espais. Però tot i que l'escola a les muralles es veu molt gran, i ho és,
sí,
doncs es queda petita, ja està quedant petita.
Si hi ha un augment de matrícula, pot ser dramàtic, mínimament dramàtic, no ho sé.
Sí, és que el problema és que tot Montblanc està, en segons quins cursos estem col·lapsats, tant les muralles com el Mare de Déu de la Serra. Hi ha cursos crítics, que estem amb 55-56 nens, que això dona per fer 3 grups, però en l'època de crisi econòmica en què estem, doncs són una, a veure, no t'ho asseguren que t'adonaran 3 grups. I llavors aquí està el problema, en què hi ha grups, si tinguessin 60, sí que seria clarament 3 línies, però amb els números 54, 55, 56, depèn una mica de la bona voluntat dels serveis territorials, això.
Probablement acabareu encabint algun alumne més.
Sí, però el problema és que actualment és allò que en diem que la matrícula és viva i que durant tot el curs estàs matriculant nens. Llavors, l'ideal és que es matriculin en el període de preinscripció, perquè llavors és quan se fan les previsions i els grups i els desdoblaments. Si comences amb un grup de 53 i al mes de març també un altre, i al mes d'abril també un altre, i també un altre, acabes amb 57 o 58, però sense opcions a tindre un grup més.
Clar. Molt bé, falta un tema, potser que fora la pista de bàsquet coberta.
Sí, això és un altre tema que també s'està fent molt llarg i que, bueno, que a poc anem avançant. Aviam, en l'anterior època, en l'anterior equip de direcció, quan hi havia el Tarragó, ja es va fer un projecte per fer la pista coberta. Però, com que qualsevol tipus d'obres és caríssim, es va haver de demanar una subvenció al Departament d'Educació. Llavors això s'ha fet amb un programa RAM, que es diu, que són programes en què la meitat l'ha de pagar l'Ajuntament i la meitat paga el Departament d'Educació. Llavors, amb els diners que van arribar, només donava per fer la primera fase, que ha sigut fer aquest sostre immens. Que això ja ens ha fet millorar una mica, sí. Quan plou una mica no ens mullem, podem fer activitats sense estar allà al ple bat de sol, però el que fora important és tancar aquesta pista i fer aquí una sala polivalent. Vull dir, el que està previst és que aquí es poguessin fer unes grades i que això, a part de ser la pista esportiva, també es pogués ser una sala d'actes. Però, vull dir, això ja veurem quant de temps s'allargarà, perquè no és el millor moment econòmic per aquestes obres.
No. Si et sembla, anem tancant aquest segon bloc i bé, parlem del tall de música que has triat.
Bé, en el segon bloc he triat un tall de Els Pets, però he agafat una cançó, no he agafat Tarragona, Esborrona, Constantí, me fa patir, perquè ja ha sigut massa tòpic. I bé, el que no he parlat en aquest segon bloc, com que hem parlat tant de la feina, doncs no he parlat de la part de les associacions de Montblanc, que formem part i tal. Nosaltres estem dins del Club Atlètic Montblanc, ens agrada molt fer esport, i llavors he agafat una cançó dels Pets, que es diu Sebastià, que fa referència al fill d'un forner del poble, que coneixem.
De Constantí.
I, sí, de Constantí. I el Sebastià era un noi escalador que escalant a prop de la riba va morir. Llavors és un tema una mica trist, però és un tema poc conegut dels Pets i per això l'he volgut posar.
Pues endavant amb el tema dels Pets, Sebastià.
Tot és tan fosc aquesta nit. Qui ha marxat no tornarà. El temps te l'oblirà. Tot és tan gris aquest matí que ni els ocells volen volar. Vull veure el temps ara i aquí i tornar a començar. La tarda avança cap al vespre. Come here.
Seguim amb el programa, entrem a la tercera part, que és la part que pensa la persona convidada. Estàvem comentant fora de micro que aquesta cançó l'havia escrit el Joan Roig, dels Pets.
Sí.
Que a més amb el Joan Roig, a part de compondre aquestes lletres, m'ho comentaves que s'havia presentat amb una candidatura política al poble i que algú altre havia participat.
Sí, bé, això és, va ser l'any 80, perquè recordo que la meva filla era petita i allà a Constantí un grup de gent vam fer una candidatura independent per les municipals, i dins d'aquest grup de gent que ens reuníem doncs a les als vespres ens reuníem amb una botiga de fotografia, perquè doncs les persones d'aquesta botiga també formaven part de la candidatura, hi havia el Joan Reig, i vam presentar amb un noi, un amic meu que ara ja doncs ja és mort, i vam aconseguir que entrés dins de l'Ajuntament. Bé, va ser una època molt maca, i recordo això, que era l'any 80, perquè anava a les reunions polítiques i prenia a la Loma, que era petita, dins del cotxet, i la deixàvem aparcada en una habitació al costat nostre, perquè com que la gent fumava, doncs allò que sempre pateixis, que el fum no li molesti al criu i tal. I ara, doncs, parlant de la cançó Sebastià, que l'havia escrit el Joan Reig, ha sigut quan he comentat això.
Milites amb algun partit polític?
No, jo sempre he estat simpatitzant del partit polític, però no he arribat mai a militar. No.
Molt bé.
De vegades he anat a la candidatura, però per donar suport sempre allò de 12, de 13, vull dir...
Va, aquest últim bloc sempre el començo doncs, amb alguna dada que sigui significativa i la comenta el nostre convidat. Jo em portava una, te la dic, però a més jo crec que hi ha un altre tema que és molt més important. 0 euros, la notícia és la següent: 0 euros destina per al català, en canvi 90 milions d'euros per l'espanyol. El govern espanyol destina durant l'any 2008 90 milions d'euros per l'Institut Cervantes, i en canvi doncs el mateix govern espanyol destina doncs la xifra rodona de 0 euros al català. A més, ara fa no res, hem tingut la sentència de l'Estatut, que suposo que serà el colobron d'aquest estiu, i la llengua catalana doncs, no queda en molt bon lloc. Deixa de ser una llengua preferent d'ús a les administracions públiques, que és la que doncs, està bé de prop, i passa a ser una cosa que suposo que quan surti el patracol de 500 pàgines diran què vol dir, però en principi, per el que n'ha avançat el propi Tribunal Constitucional, passarà a ser només llengua normal. No sabem exactament què vol dir, però té tota la pinta de ser una retallada del que va estar fins ara la llengua pròpia d'aquest país. Què em vols dir?
Doncs, veiem, penso que en aquest sentit estem reculant moltíssim, i que és molt trist de que la llengua catalana estigui en aquest nivell. Vull dir, quan estàs aquí a Montblanc i bellugues, veus que encara se parla molt català, però és que vas a Barcelona, vas a una cafeteria a prendre alguna cosa i és que et diuen, por favor, dígamelo en espanyol o dígamelo que no l'entiendo. Vull dir, això és vergonyós. I que després vegis la gent del PP o aquests dels Ciudadanos que van anant dient de que està prohibit parlar en castellà a Catalunya, de que la gent, si parles en castellà, no t'entén. Vull dir, és una cosa vergonyosa. I tota aquesta ofensiva està arribant a les escoles. Vull dir, cada vegada van anant fent passos per intentar que es faci més castellà, que la gent tingui més drets en castellà i menys en català. Llavors, penso que és molt preocupant, perquè la nostra llengua està en perill, no sé si d'extinció, però estem reculant a marxes forçades.
La veritat és que les escoles, els mestres, i sobretot les mestres, perquè és un cos molt femení, el de mestres, doncs és... sempre heu estat a la primera línia amb la defensa de la llengua. Vull dir, cal recordar que hi va haver una època que el català no s'havia ensenyat al magisteri, i vosaltres vau tenir que fer un esforç.
Sí, jo vaig haver d'anar a fer reciclatge de català, tot i que ja alguna hora de català fèiem al magisteri, però després, si volia ser mestre de català, havíem d'anar a estudiar els caps de setmana, també els dies de cada dia a partir de les 6 de la tarda, doncs història de Catalunya, geografia, tot per tindre doncs el títol del mestre de català, perquè quan sorties de magisteri encara no ho tenies. El que també ha sigut una cosa important i que esperem que no la retallin és el tema de les aules d'acollida. Vull dir, aquí a Catalunya de vegades arribem a pensar que potser defensaran el català les persones nouvingudes que han après el català aquí. Els nens que arriben de l'Europa de l'Est, els nens magrebins que hi ha per aquí a Montblanc, n'hi ha que els veus pel carrer i els veus entre ells parlant en català. En canvi, n'hi ha d'altres que ja porten molts anys aquí, que dins de l'escola, dins de l'àmbit de les aules, parlen tots en català. Al pati podem dir que el 60-70% parlen en català, però que també ja hi ha una tendència que cada vegada es parli més en castellà i que totes aquestes coses em preocupen. I amb tota la sentència de l'Estatut ja veurem, perquè tot això és molt negatiu, eh?
Bueno, es comentava, va sortir als diaris que la idea de fons era crear dues línies d'escola, catalana i castellana, i simplement no s'han atrevit a fer-ho, però la idea de fons que hi havia era carregar-se l'immersió lingüística.
A veure, ara el que sí que tenen dret els pares a demanar és que durant l'etapa d'educació infantil, si la família és castellano parlant, que al nen li facis l'aprenentatge en castellà, però no posant-lo en una aula a part. Llavors això és una cosa que per sort no ens hi hem trobat mai, perquè és una cosa complexa, vull dir, representa que el nen, que els pares te demanin que l'ensenyament educació infantil el facin en castellà, l'has de tenir a l'aula amb els altres, i quan els altres els hi diguis aixequeu-se que anem a fer un ball, li hauràs de dir levántate que vamos a hacer un baile. Vull dir, haurem de parlar bilingüe amb ell, dir-li tot en castellà i els altres en català. A veure, és una cosa absurda, que penses absurda del tot, perquè si et ve un nen de l'Europa de l'Est i veu que tu parles en català, al cap de 2-3 mesos ell comença a parlar en català, i per tant, vull dir, no sé per què, els que venen de fora sí i els que tenim aquí no. Veiem, esperem que la cosa no la compliquin més del que està.
Molt bé, aquest dissabte, dia 10 de juny, hi ha la manifestació. Hi aniràs.
Sí, i tant, sí? I tant que sí, sí. A més a més, el que em sap greu és que ja fa molts anys vaig anar a una altra manifestació multitudinària que es va fer quan l'Estatut va ser una manifestació d'aquestes que esborronaven, i què penses, que després de quasi bé 30 anys seguim estant demanant el mateix.
Ah, estàs parlant de la manifestació de fa 30 anys, per l'Estatut d'Autonomia.
Sí, sí, sí. Aquella manifestació que ja hi vaig anar, que potser va ser la primera manifestació d'aquestes grosses, pensaves, bueno, estem demanant l'Estatut, estem demanant que som una nació, que necessitem un Estatut, i ara gairebé que ens han deixat l'Estatut pitjor gairebé que aquell, i seguim estan demanant que som un estatut, que volem un estatut, que som una nació, i que ens deixin ser, que ens deixin ser nosaltres mateixos, que no ens posin pals a les rodes, com a mínim. Doncs és llestimós, perquè els anys passen per moltes coses, però per aquesta estem estancats.
Bueno, creus que és important doncs fer sentir la veu?
Sí, 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 jo penso que sí, perquè és que si aquesta manifestació no és multitudinària, a veure, faran amb nosaltres el que vulguin, ja ho intenten. I el que sí que hem de fer és anar-hi com a més gent millor, perquè vegin que no estem disposats a deixar-nos prendre el pèl d'aquestes maneres.
Sí, te sents una mica indignada?
Sí, molt indignada. Una mica no molt. Molt, sí. I a més quan veus, a veure, és que la política, a veure, veus els del PP i els socialistes que gairebé estan dient el mateix, Tots han guanyat, amb aquest estatut tothom ha guanyat, amb aquesta sentència del tribunal tothom ha guanyat, menys Catalunya. Jo penso que l'única que perd és Catalunya, però el Zapatero tant li és, el Rajoy també tant li és, vull dir, tot això és la lluita del PP contra el PSOE i, bueno,
de vegades... Un compromís a la perruqueria, no? Sí. I no pot venir,
sí, una mica trista.
No?
I tant.
Molt bé, finalment l'última pregunta ja per acabar. A nivell cultural, educatiu, a Montblanc, creus que, no sé, alguna cosa que pugui millorar, algun èxit que s'hagi aconseguit en aquest camp, a nivell local, a nivell municipal, en els camps educatius?
Home, jo penso que s'ha fet molta cosa i que potser el que ara ha quedat una miqueta frenat del que havíem dit abans, que és el tema de que estem molt col·lapsats amb alguns cursos i que no sé si no fora moment de començar a plantejar o de buscar alguna situació, algun lloc per començar una escola nova, perquè el que tampoc no és gaire bo és tindre escoles públiques molt grans. L'escola Les Muralles era de 2 línies, com he dit abans, ara ja som de 3 línies d'educació infantil, i tota una escola de 3 línies és molt difícil de portar, molt, a veure, és fins i tot impràctica i incòmoda pels alumnes. Vull dir, és molt millor tindre escoles de 2 línies i d'una línia que no pas una macroescola. Llavors, potser el que caldria és començar-se a plantejar la possibilitat d'iniciar tràmits perquè hi hagi una altra escola, perquè des que s'inicien els tràmits fins que això es fa, passen molts anys. I llavors, si hem d'anar pilotant aules prefabricades o barracons dins de les muralles, doncs tampoc no és la solució.
Molt bé, doncs aquí se'ns acaba el temps, aquí la dictadura encara existeix, és la dictadura del temps.
El temps del rellotge.
Aquesta no la puc, no la podem aturar, arreglar
no la
cap manera.
Aturar.
I res, acabem amb un autor que jo ja diria que no ha sonat mai en aquest programa. Digues.
Bé, jo del Lluís Llach, m'agraden totes les cançons del Lluís Llach, però he triat País Petit. Ell quan va fer País Petit, ho feia parlant de l'Empordà, jo he agafat País Petit pensant que Catalunya som un país petit, però que encara ens voldrien més petits i més encongits. Vull dir, és el que no hem de deixar que passi. Vull dir, demostrem que som un país petit, però que volem seguir sent un país. Molt bé, moltes gràcies.
Molt gràcies a tu. Fins ara, Lluís Llach.
Qui és, què fa i què pensa?
Un programa de la veu jove de la Conca per Ràdio Montblanc. Presentador, Joan Caselles. Producció, Joana Peñaranda. Tècnics de so, Ramon Maria Huguet i Santi Porta.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera. Tant se va. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré mal d'amor pel meu. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure.